Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
A tocar del solstici d'estiu, els oficis del llibre arriba als seus últims compassos. La canícula ha fet acte de presència i apareix aquella nyonya que ens convida a buscar una bona terrasseta arran de mar o una bona ombra on poder-se relaxar i estrenar aquell llibre que fa dies que ens espera pacient a la lleixa. Avui, des dels oficis, la conversa tranquil·la la farem amb l'autor de Proses Reposades, un recull de cròniques i articles sobre el territori que ens envolta i que configura, de fet, la nostra manera de ser en aquest món. Ell no és pas un autor desconegut pels fidels d'aquest programa. És en Miquel Martín i Serra, fill de Begur, un petit poble del litoral baix empordanès, sempre present a les seves narracions. I és que en Miquel és ben fidel a la cita d'un altre Miquel, en Pairolí, que a moda de llinda d'obertura del recull diu: «Sé d'on vinc i procuro ser-hi conseqüent». Miquel, sigues benvingut novament a la ràdio. Què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
I tu, Miquel, de fet, d'on vens?
Jo sóc de Begur, com molt bé has dit, però sóc conseqüent al que deia en Pairolí, no? Sé d'on vinc i procuro seguir aquesta línia. En molts sentits, primer en la línia del territori, no? Sóc baix empordanès, sóc nascut arran d'aigua, i sóc fill de pagesos i de pescadors, com la majoria d'empordanesos, abans que el turisme s'ho cruspís tot. I sé també d'on vinc literàriament, és a dir, jo sóc un seguidor de la Víctor Català, o d'en Josep Pla, o d'en Gaziel, o d'en Rovira. Ja veieu gent molt vinculada també en aquest territori. Per tant, tot això conforma el meu context i conforma una mica el meu camí.
Uh-huh. Diu un d'aquests citats, en Gaziel, fill de Sant Feliu de Guíxols, que l'home, si no és una expressió personal del territori concret que va produir-lo, com una flor ho és d'un test, ve a ser quelcom d'insípid, sense suc ni bruc, com vulgarment diem. Per tant, o ens arrelem al territori que ens ha vist créixer o malament rai.
Sí, perdem els punts de referència, la qual cosa no vol dir que ens pensem que allà d'on som és el millor del món i que casa nostra és millor que qualsevol altra cosa. També hem de ser crítics amb allò que ens envolta i amb els nostres orígens, però si no sabem d'on venim és molt difícil que ens puguem vertebrar com a persones, que ens puguem vertebrar en aquest cas també com a escriptors, no? I que sapiguem una mica quins són els nostres punts de referència. És bàsic, això.
Uh-huh. Els teus últims llibres van ser molt llegits, guanyaràs una Mar Llisa, anteriorment La Drecera, jo recordo encara més abans El Riu Vermell.
El Riu Encès.
El Riu Encès, i a banda d'altres publicacions. De totes elles, jo em sembla que una cosa, un tret comú, és el tractament del llenguatge. Un llenguatge en el qual, mireu, o subjectivament, si voleu, jo m'hi sento plenament identificat perquè comparteixo bona part de la terra o el territori on he crescut i sento que no sé si hi ha ningú que tracti el parlar empordanès o el parlar tan arrelat a la terra com fa ara mateix en Miquel Martín. Com hi arribes? Això és un capficament especial? Fins a quin punt és espontani o, a veure, totes les habilitats necessiten treballar-se?
És una obsessió com a escriptor, perquè em sembla que com a escriptor et deus a la llengua. La literatura és la paraula, i la paraula s'ha de tractar amb molta cura. Jo tinc la immensa sort que m'he criat en una família molt humil, molt senzilla, com us deia, no? de pescadors, de gent del camp, de gent de pagès, però en canvi jo recordo el català dels meus avis i besavis i era un goig, era un català riquíssim, molt més ric del que tenim ara i del que té gent amb molts més estudis i que ha tingut accés a la cultura. I en canvi aquest català s'ha anat perdent amb el temps. I jo tinc la sort també que a casa s'ha conservat molt, gràcies també a la meva mare, i jo l'he mamat des de petit i he intentat reproduir-lo en la meva literatura. Primer perquè em surt de manera espontània, perquè és el que, com us deia, l'entorn on m'he criat, i després perquè no es perdi. Perquè no es perdi, perquè no baixem el nivell del català, perquè no baixem la guàrdia, perquè estem maltractant la llengua d'una manera que fa basarda. I al final ens quedarem, vaja, amb els ossos. Ens quedarà una llengua molt anèmica.
El Proses Reposades, motiu pel qual hem convidat a Miquel Martín als oficis del llibre, és un recull d'articles, de petites proses o contes, si voleu. No, més que contes...
Alguns gairebé serien com contes, sí, cròniques, apunts, notes...
Perquè aquí hi ha molta més autobiografia, sí, que no en les últimes novel·les. Res és superficial i, en tot cas, aquí hi ha una experiència de vida real amb petites fotografies literàries.
Sí, això sí que podem dir que aquí no és ficció, no és com les novel·les anteriors, no? Que pot haver-hi una part basada en les experiències pròpies, però al final estem parlant de ficció, de novel·la. Aquí totes les referències, totes les proses estan inspirades en episodis viscuts, eh? Per tant, és un llibre, en aquest sentit, molt personal, gairebé diria que és un llibre molt íntim, perquè parlo d'això, parlo de la meva família, parlo dels meus records, parlo del meu paisatge, parlo de les meves dèries i de les meves obsessions, del meu amor a la cuina, per exemple, no? Que m'agrada molt menjar bé, dels meus referents literaris, etc etc.
Tornem a la llengua, que era el primer capítol que obríem. Bé, de fet, hi ha 6 blocs en aquest recull de cròniques, un dedicat a espais geogràfics, passejades, se'n diu, un altre a rutines vitals, podríem dir, la gastronomia és el bloc de les menges, la llengua el bloc de les parles, evocacions, sensacions, moments i experiències, i el lectures. Deia que volia parlar de la part de la, perquè hi ha un parell de cites que ens serviran a tots per veure com és en Miquel Martín. Diu que només troben complicat escriure aquells que s'hi dediquen de debò. Vol dir que globalment l'hem tergiversat tant. Tothom pot escriure? Tothom pot escriure un llibre, un article, una crònica?
És una ironia, però és que jo al final un dia vaig fer una broma en un lloc que vaig dir: estem arribant en aquell punt que hi ha més gent que escriu que no pas que llegeix. Tothom es veu...
Això ho hem comentat vegades i sovint en aquest programa, i també tenim una certa obsessió. Allò, no en tenim cap culpa de la passió de la gent per escriure. Ara, que això arribin als lectors, potser ja ens passem.
Aquí està el problema, no? Em sembla fantàstic que la gent escrigui. De fet, escriure en sabem tots, només cal haver anat una mica a estudi, eh? És com cantar. Cantar en sabem tots i cuinar en sabem tots, però no tots som... cantants professionals, ni tots som xefs de grans restaurants. Doncs la literatura passa una mica el mateix. No podem confondre la persona que té una certa habilitat o el que li agrada escriure i que es pensi que ja és escriptor. Ser escriptor és un camí molt llarg. Ser escriptor demana un rigor i un domini de la llengua molt gran. Ser escriptor vol dir haver assolit i haver paït tot el que és la tradició literària, els teus, no? Els que t'han obert camí abans, els grans escriptors. Tot això és un procés llarguíssim. S'ha de tractar amb menys frivolitat. No pot ser que qualsevol escrigui un llibre i ja diem que és escriptor.
Des d'aquest programa intentem retratar una mica el panorama que hi ha al nostre entorn, sobretot tinguent presents editorials de territori, com aquest Periscopi, que és qui ha editat les últimes obres d'en Miquel Martín, i malgrat les bones obres que es fan a nivell de qualitat d'edició, a nivell de qualitat de la literatura que existeix, la llengua no està bé. La llengua no està bé. Estem en un moment en què el català el tenim, si no la UCI, pràcticament.
Estem en un moment delicat perquè, en primer lloc, perquè la llengua jo crec que ha anat perdent terreny a nivell social i cultural. En segon lloc, perquè la maltractem amb molta, això, molta descurança. I després perquè jo tinc la sensació que no se li dona importància, és igual, que tant li fa que t'expressis bé com malament, tant li fot, dient-ho així, clar. Llavors la gent que té la llengua com a eina de treball, la gent que es dedica professionalment a la llengua, un escriptor, un periodista, algú que té la llengua com a eina, l'ha de tractar al màxim de bé, perquè és que al final som referents. Som exemples per parlants, no? Llavors hem de ser una mica els que mantinguem la llengua al nivell més alt possible.
Però no fem gaire manifestacions per salvar la llengua, com sí que en fem, per exemple, per salvar el territori. Això no vol dir que les manifestacions contra macroparcs o contra macrourbanitzacions acabin amb èxit, perquè veiem, veient com tenim la costa, tampoc és que hagin aconseguit...
sortit gaire, no?
Una altra cita que trobo brillant, diu, és encomiable que vulguem salvar espècies animals amenaçades d'extinció, que vulguem evitar l'enderroc d'edificis històrics per l'especulació urbanística, o que lluitem per preservar el nostre paisatge. Però i les paraules? I les parles? Qui les salva de l'oblit i la destrucció? Abans no sigui massa tard, tots n'hauríem de prendre consciència i fer-nos ecologistes dels mots. Ets un ecologista dels mots, Miquel?
Ho intento. No, no m'agradaria haver de ser un ecologista dels mots, no? Com haver de salvar una cosa que s'està perdent. M'agradaria que les paraules, que la llengua es mantingués viva per si sola i que fos forta per ella mateixa, no? I que tots els parlants fessin aquest esforç de tractar-la amb cura. Però com que això no és així, hem de fer aquesta lluita constant per mantenir la llengua en un bon estat. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, no? Ho veig, que agafen els meus llibres i diuen «Ostres, aquesta paraula feia anys que no la sentia». Pensava que no es podia dir, perquè també hem tendit cap a un estàndard que ha anat bandejant, no? Ha anat expulsant certes expressions doncs, més dialectals. Ostres, no hi ha cap mal, tenim una llengua molt petita però molt rica. Si tenim 10 paraules per dir una mateixa cosa, doncs està molt bé que els fem servir. Hi ha gent que es pensa que si diu tomàquet parla més bé que si diu tomata. Estem encara aquí, eh?
Sí, sí.
Doncs no, tan bona és una paraula com l'altra. Aquí, almenys d'on jo vinc, sempre n'hem dit tomata. Per tant, si no ho diem en els llocs on, en els quals es fan servir aquestes expressions, s'acabaran perdent. Eh? És un exemple una mica banal, si voleu, però n'hi ha moltíssims d'aquesta mena.
Un deix reivindicatiu hi és en aquest bloc de les parles, però un festival gastronòmic és el capítol de les menges, amb retrats de plats autòctons, no, indígenes no seria la paraula, però plats propis de fa unes dècades que molts han caigut en desús, o festivalassos com el dia de fer brunyols. Què passava a casa d'en Miquel el dia que es feien brunyols per allà a tocar de la Setmana Santa?
Els que n'hàgiu fet o continueu fent els brunyols pels vols de Setmana Santa ho sabreu, això era una festa, era un ritual, era trobar-se tots a la cuina i començar a preparar-ho tot i fer la massa, esperar que llevessin, llavors coure'ls, a tastar-los, te'ls intercanviaves amb els veïns, no? N'hi havia alguns que se'ls menjaven calents, acabats de sortir, encara roents, i després agafaven un mal de panxa, però era molt bonic perquè era trobar-se diferents generacions, era tota la família, a vegades s'hi afegien veïns, o a vegades s'hi afegien també amics, i era aquesta festa popular, no? Aquest mantenir viva una tradició al llarg del temps. I això ho hem anat perdent, no? Ara ens és molt més fàcil no fer els brunyols, anar-los a comprar amb una fleca, no? I viure aquesta vida molt més ràpida, no? I molt més consumista.
Per cert, Miquel, en feu encara de brunyols?
Nosaltres sí.
I on te la trobeu, la matafaluga?
La matafaluga se n'encarrega la meva mare o la meva sogra. Això ja és cosa d'altres generacions que ho tenen més clar.
Allò que dèiem dels mots. Tots els que ens escolteu sabeu què és la matafaluga?
És preciosa aquesta paraula.
En trobeu? On la trobeu?
La matafaluga és una paraula preciosa, d'aquelles que et queden gravades de petit. Jo me'n recordo quan els fèiem amb la meva àvia, que això me'n recordo, no? Posar-hi la matafaluga i que et quedi aquesta paraula en el record.
Que d'aquelles que d'aquell gust que t'entra per l'orella.
Ah, exactament.
Pràcticament,
Sí, sí.
És un home, en Miquel, també molt de mar, i això es tradueix en plats exquisits amb el peix que sortia del mar de davant de casa. Per exemple, es niu.
Sí, es niu és una altra tradició, un altre plat ancestral, m'imagino, que s'ha perdut força, tot i que ara, per exemple, alguns restaurants de la zona l'han recuperat, però es niu com a plat que es feia a casa, jo crec que pràcticament ja no hi ha ningú que el faci, o molt poca gent. Nosaltres hem procurat també mantenir-lo. La meva àvia era... Vaja, el niu de la meva àvia, ho dic aquí, era a Begur era gairebé mític, i encara em trobo gent gran, i això és cert, que em diu, la teva àvia com cuinaves niu, ho diuen així, els begurencs, perquè tenia molta traça, de fet, ella era cuinera professional i en sabia molt. I hem procurat mantenir aquest plat, que és un plat que mostra molt el territori també, no? El niu, pels que no l'hàgiu tastat mai, és un plat que, en el qual s'hi aboca una mica tot de l'hort, de la cacera, és un plat d'hivern, amb un sofregit, amb una picada molt, molt potent, que porta mandonguilles, que porta sèpia, que porta bolets també, si se n'hi volen posar, bacallà, tripa de bacallà, pixopalo, vaja, és un festival, com deies tu.
Les proses reposades de Miquel Martín hi trobareu aquest festival gastronòmic, però hi trobareu aquella reivindicació de la llengua que parlàvem, com hi trobareu també moments d'una tendresa per mi exquisida, com el capítol dedicat als gossos. A l'amor vertader, es diu?
Sí, l'amor pur.
L'amor pur. Home, que és un recull cronològic dels gossos que hi ha hagut a casa d'en Miquel, que dius, uf, de pell de gallina.
És bonic, sí. Jo em vaig emocionar també escrivint-te'l, perquè els que tingueu gossos ho entendreu molt bé. Els que ens escolteu i hàgiu tingut o tingueu gossos, i quan perdem aquests animals... és un trasbals, és que s'estimen molt, són part de la família, et mostren una, no, una fidelitat i una cordialitat i són sempre allà, no? Silenciosos, però insubornables, no? I jo faig un repàs dels gossos fins on arriba la meva memòria, no? Els primers gossos que recordo de els meus besavis, dels meus avis i tots els gossos que hem tingut a casa. I l'últim que vam tenir, que el vam veure morir amb la meva filla llavors petitona, no? I tot el que va significar aquest primer enfrontar-se a la mort, encara que sigui d'un animal per part d'una nena també, no? És la primera experiència de la mort.
I després tot això lligat amb un últim bloc que serien els referents, no la paraula és lectures, perquè hi ha un ofici al darrere, un ofici que Miquel ha anat construint al llarg de les últimes dècades amb productes o amb produccions tan lloables com a La drecera o com a Trobaràs una mar llisa i ara aquestes proses, però té uns referents i en Miquel ha begut de diferents fonts, entre elles Joaquim Riera, Caterina Albert, J.P. Foix, Joan Vinyoli o Josep Pla. Això és un repòquer.
Són unes bèsties literàries i tots empordanesos o vinculats a l'Empordà. De fet, Riera havia nascut a Girona i venia de família de Blanes, però també tenia molta connexió, diguem-ne, amb la selva marítima, que està molt relacionada amb l'Empordà. Clar, és que abans d'escriptor ets lector. Arribes a la literatura per la lectura. Primer ets un escriptor i després això és el que et motiva, el que t'impulsa, el que et fa les ganes d'escriure. Va molt lligat, jo no puc separar la meva faceta de lector de la meva faceta d'escriptor i sóc l'escriptor que sóc per molts motius, però essencialment perquè he llegit aquesta gent. Perquè he llegit Pla, perquè he llegit Gaziel, perquè he llegit Vinyoli, Foix, Riera, Víctor Català, i sense ells jo no seria l'escriptor que sóc i sense ells jo no tindria el camí i la llengua que tinc ara. Perquè ells van, com deia la Rodoreda, van picar molta pedra i van trobar vetes d'or, no? I jo els agraeixo moltíssim la feina que hi ha darrere. I sempre penso, ostres, com et poses a escriure després de tenir aquesta gent tan bona darrere? Clar, és un... Vaja, és una sensació de com t'ho diria, no? De vertigen, no? De dir, ostres, que aquesta gent era molt bona. I tu has d'intentar estar al nivell, i el nivell d'aquesta gent és molt alt.
Els que no passem del nivell de lectors, i lectors a vegades, o sempre més esporàdics del que voldríem, dius, hem de demanar-ho, sisplau, necessitaríem una rega a l'hort de Miquels Martins que ens anessin escrivint proses tan reposades com aquestes d'avui. Però com que això ho gravem, des de l'escala, no podem parlar detalladament de tots els autors citats, però sí que dedicar un o dos minutets a la nostra Caterina Albert, sí que em permet preguntar-t'ho. I per què Caterina Albert, o què en destaques de Caterina Albert, aquesta vetlladora dels mots, com la defineixes?
Víctor Català o Caterina Albert és una figura essencial i central de la literatura catalana, en primer lloc per la seva concepció i la seva consciència de la llengua. Ella tenia molt clar que la llengua havia de ser el pal de paller de la literatura, que la llengua havia de lluir, va fer esforços enormes per mantenir viva una llengua que també s'anava perdent, tenia molt clar que havia d'aplegar i recollir paraules que el temps acabaria també fent oblidar, i construeix una literatura, una obra molt sòlida, que va més enllà de Solitud, no? Que és el llibre més conegut, i dels seus contes, no? És una obra en global d'una gran solidesa i d'una gran consciència del que estava fent, que això per mi és el que a vegades marca el que és un escriptor de cap a peus, no? Un escriptor de soc arrel com era ella.
Aquests serien els referents, però perquè en Miquel es dediqués a l'escriptura o se sentís atacat per aquest dard o per aquest genius loci que deia en Josep Pla en el seu moment, té antecedents a la seva família? Ara recordo la lectura, no tant antecedents, però sí que un rebesavi o rerebesavi d'en Miquel Martín va ser un dels inspiradors de Josep Pla.
Sí, sí, eh? era un pescador,
En Pere Pagell.
Ah, exacte, en Pere Pagell, no pobre home, era analfabet, era pescador i no havia anat a estudiar, amb feina sabia...
Aquell perfil d'homes que tant atreien a Josep Pla, exacte, com a Gaziel i altres escriptors d'aquell temps.
I el Víctor Català, també, no? Aquí. Aquesta gent que era gent que no tenia cultura, però en canvi tenia una gran saviesa, no tenia cultura acadèmica, perquè no havia tingut accés als estudis, i eren gent que ensenyava moltes coses a escriptors que els volguessin escoltar, com el cas d'en Pla, o com el cas d'en Gaziel, no? I en Pla li agradava molt sortir en barca amb aquesta gent, amb l'Armós, amb Pere Pagell o altra gent, i que li expliquessin coses del mar o que li expliquessin coses del paisatge o dels peixos, i era una forma d'aprenentatge i una forma d'inspiració literària al final també. I una forma d'engrandir la llengua, perquè escoltar aquesta gent era un goig.
Engrandir-la, conservar-la, plasmar-la, fixar-la sobre paper. Fa. Ara que ve el bon temps, si per bon temps...
Entenem això.
Entenem la calor, a vegades passada de frenada. Ara que venen vacances per bona part de la població. Reposadament, Miquel, on llegiries, on recomanaries llegir les proses reposades a la gent que ens estigui escoltant?
A l'ombra, primer de tot, i amb molta calma. Jo crec que és un llibre que el títol ja ho reflecteix, no? Demana aquesta calma, aquesta serenor. Jo crec que és un llibre que transmet aquesta manca d'urgència. No hi ha pressa. Gaudeix-lo, fica-t'hi a dins. Són textos molt curts, la majoria, 2-3 pàgines, en pots llegir un, el paeixes i penses, el deixes que et vagi calant a dins i després hi tornes, amb aquesta placidesa. Sortir una mica d'aquest món que ens demana sempre estar constantment actius i que ens demana aquesta pressa, fugir d'això sobretot, llegir-la així.
I una última qüestió, que és la que tenc a totes les entrevistes. I ara mateix, què està llegint en Miquel? Què té obert?
Ara estic... Què estic llegint, no? Què estic escrivint?
Què estàs llegint?
Què estic llegint?
Com a lector.
Sí, estic llegint la Maria Mercè Marçal, estic rellegint-la, que és una autora... Ja sabeu que a mi la poesia m'agrada molt, especialment Vinyoli, que és l'autor que he tractat més, però autors com la Marçal em semblen d'una riquesa també enorme. Algú que ve també del món rural, ella era nascuda a Ivars d'Urgell, en un poblet de pagès, i ho notes també allà, aquella força de la llengua i de l'ambient i de la terra, i és un autor amb el qual m'hi sento molt, molt proper.
Algun llibre en concret, algun poemari concret?
Estic llegint Llengua abolida, que és on ella va recollir tota la seva obra, és el que podríem dir l'obra completa de la Marçal, i després estic llegint el llibre pòstum, quan ella es va morir molt jove, ja ho sabeu, amb 45 anys, i el 2000 va sortir un llibre que recollia els últims poemes, que són molt colpidors, perquè ella ja estava malalta i ja es veia la mort molt propera.
Va, doncs, avui aquest penúltim Oficis del llibre de la temporada l'hem fet en prosa reposades, l'hem fet amb una tranquil·la conversa amb en Miquel Martín i Serra. Felicitats per aquestes proses, i un cop xuclades aquestes proses ja n'esperem més,
Irem per feina.
Però sense pressa.
Sense pressa. Sense pressa. Hi ha la contradicció aquesta, no? Sense pressa.
Però ho volem ara.
Però sense pausa.
Però ho volem ara.
Moltes gràcies.
Fins la propera, Miquel. Adéu-siau.
Merci.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Després de l'entrevista continuem en els oficis amb una nova càpsula dedicada a diccionaris, mai més ben dit en plural, perquè avui, si no vaig errat, Judit, anem en versió doble. Sigues benvinguda. Què tal?
Hola, molt bé. Aquí, amb un parell de diccionaris.
L'Enciclopèdia Catalana és un símbol. És un símbol.
Uh-huh.
I l'Enciclopèdia Catalana va fer una feinada tremenda amb els seus diccionaris. El diccionari principal és el Diccionari de la Literatura Catalana. Va.
A veure, aquí us porto de tots els diccionaris, és a dir, l'enciclopèdia per se ja és un gran diccionari, l'enciclopèdia en general, l'Enciclopèdia Catalana. Però després ha fet obres que la complementen. I un d'aquests, i evidentment lligat als Oficis del Llibre, perquè aquí hem parlat de llibres i parlem de llibres, doncs no podíem deixar fora el Diccionari de la Literatura Catalana. És una obra de referència i es basa en l'obra editada en paper l'any 2008. O sigui que aquest sí que és recent,
Fa 4 dies,
fa
mal comptats.
Fa 4 dies. I analitza amb deteniment la literatura catalana des de Ramon Llull o Isabel de Villena fins a Maria Mercè Marçal, Albert Sánchez Pinyol o Francesc Serés. És a dir, que trobeu tota mena d'autors. Hi ha les aportacions de més de 100 especialistes. La feina de compilar tot això, ordenar-ho i editar-ho bé, va ser de l'Àlex Broch, que és crític i editor i professor de literatura. I per donar-vos quatre dades, perquè us vull parlar d'un altre diccionari tot seguit, doncs mireu, al Diccionari de la Literatura Catalana hi ha 4.000 entrades entre autors, obres i personatges literaris, dels orígens fins als joves autors nascuts el 1975, és a dir, ens queda encara un reguitzell d'autors per entrar, que van entrant, eh? Aquest també és un working in progress perquè està al núvol, el podeu trobar allò, amb un enllaç hi podeu entrar i anar veient, i si teniu aportacions a fer-hi, feu-les. Hi ha bibliografia de cada entrada, hi ha una bibliografia general, hi ha també un annex on parla de premis literaris, hi ha també cita a crítics, historiadors, investigadors catalans i estrangers de la nostra llengua, i escriptors de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, de la Franja, de la Franja de Ponent, d'Andorra, de Catalunya del Nord i de l'Alguer. Aquest és un. I us en porto un altre avui.
Perquè
dos
arribem,
per un.
Arribem al final de temporada i no ens en sabíem estar d'incloure peces com aquestes. Ens quedarà encara un altre capítol, però avui, avui un minutet i escaig o dos per dedicar el diccionari per a ociosos de Joan Fuster.
Sí, home.
Judit.
Joan Fuster, tocava citar-lo. I Joan Fuster, com molts escriptors, va fer un llibre que era el seu diccionari, Diccionari per a ociosos. Aquí sí que no és paraula per paraula ordenada, sinó que és un llibre on Fuster recull molts aforismes i articles, per tant és una mena d'assaig ben organitzat com un diccionari, on ens explica totes les seves idees sobre el país, la llengua, la política, la vida. Per tant, era una mica el divertimento, però aneu-lo a buscar perquè és interessant. Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster.
Ens hem permès aquesta llicència en la càpsula d'avui, amb aquest diccionari per a ociosos. Abans, un de fonamental, el Diccionari de la Literatura Catalana, com sempre en les càpsules finals dels oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia. Judit, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.